Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6, us donem la benvinguda, amics i amigues. L'atemptat amb 4 morts i desenes de ferits en un gimnàs del sud de les Filipines, on se celebrava diumenge la missa, ha provocat gran commoció i reaccions de condemna. Però des de la zona de Mindanao, l'Església recorda que un crim com aquest no pot aturar l'esperança de concòrdia, pau i diàleg entre cristians i musulmans dins d'una regió que és l'única de l'arxipèlag asiàtic on l'islam és majoritari. A la resta de les Filipines i en el conjunt del país és el cristianisme la religió que predomina. El diàleg interreligiós, el respecte mutu des de la llibertat de creences i un cristianisme amb radicalitat evangèlica a favor del perdó i l'amor són les claus per entendre aquesta defensa de la pau, perquè les creences deixin definitivament de ser factors de conflicte i només siguin agents pacificadors. Aquesta és avui la nostra notícia de portada, però abans el sumari amb altres temes. D'aquest dimarts 5 de desembre, memòria de Sant Sabas Abat i Dia Internacional del Voluntariat, donem també un petit cop d'ull a l'actualitat general per començar amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
Els 5 diputats de Podem al Congrés han anunciat aquest dimarts que abandonen el grup de Sumar, que fins ara tenia 31 representants, i es queden 26 i passen al grup mixt. La maniobra es produeix després que Podem ha quedat sense carteres ministerials i no disposar tampoc de cap portaveu a les noves comissions al Congrés. El portaveu i diputat de Podem, Javier Sánchez Serna, ha afirmat que el PSOE i Sumar han expulsat Podem del govern espanyol i que els ha estat impossible fer transformacions dins del grup de Sumar. Més temes. La querella criminal presentada per riders i taxistes contra Glovo el passat mes de setembre s'investigarà a l'Audiència Nacional. El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha comunicat en un auto que no és el competent per investigar el delicte d'estafa denunciat. Alhora, el jutge indica que els fets afecten una pluralitat de persones en el territori de múltiples audiències i que tindrien una repercussió important a l'economia per tractar-se de grans empreses amb enorme tràfic mercantil. El passat mes d'octubre es va acceptar a tràmit la querella interposada per l'Observatori de Treball, Algoritme i Societat, formada per associacions de riders i taxistes per l'ús de falsos autònoms de forma continuada des del 2015. I les emissions de CO2 procedents de combustibles fòssils han arribat a un màxim històric el 2023, segons apunta un informe del Global Carbon Project fet públic aquest dimarts. El document apunta que les emissions procedents d'aquests combustibles han augmentat un 1,1% respecte a l'any passat, fins a les 36.800 milions de tones. Així, el Global Carbon Project adverteix que, malgrat que les emissions estan disminuint en regions com Europa o els Estats Units, les mesures a nivell global no estan sent suficients per frenar un canvi climàtic perillós.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que Càritas Espanyola s'assuma a la celebració del Dia Internacional del Voluntariat aquest dimarts i agraeix a tots els seus col·laboradors el seu paper discret i sovint poc visible que fa possible mantenir encesa la fràgil flama de l'esperança en moltes llars ferides per l'exclusió social o la pobresa. Arriba a més una nova edició renovada d'un llibre titulat La pregària de la porta, escrit i elaborat pel pedagog Juanjo Fernández Sola. L'autor ha explicat a Ràdio Estel que l'origen d'aquest treball es troba en la seva pròpia experiència familiar. I Sembradors d'Esperança és el lema que l'Orde dels Agustins Recol·lectes té per iniciar aquest mateix dimarts a la parròquia de Santa Rita de Madrid les celebracions pel primer centenari de la seva missió a la Xina, una heroica pàgina de la història de les missions catòliques i dels agustins que va començar l'any 1924 i que dura fins avui. Després del bloc informatiu entrevistarem Àlex Serra, delegat de Joventut del Bisbat de Terrassa. Ens presentarà la vetlla de la Immaculada per a joves programada per aquest dijous al vespre a la Basílica de la Mercè de Barcelona. I és dimarts, dia d'Economia en Valors, amb Rosario Santamaría. Serà amb nosaltres aquesta vegada Odília Abreu, coordinadora del projecte Diàleg Mediterrani de la Fundació Friedrich Naumann. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions al David Morral a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu informativa, de la Vanessa Carrasquilla al capdavant de les xarxes socials i de la Rosario Santamaría a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Gràcies. gran dolor i commoció per un atemptat mortal en un pavelló on se celebrava missa a les Filipines. Des de la zona del crim, comès diumenge passat, coincidint amb l'inici de l'Advent, tothom insisteix que no s'aturarà el camí del diàleg i la construcció d'una convivència pacífica a la zona, treball en el qual l'Església Catòlica participa activament. L'atemptat amb bomba, que va matar quatre estudiants catòlics durant l'Eucaristia Dominical al gimnàs utilitzat com a capella de la Universitat Estatal de Mindanao, deixa una petjada de por entre la població i sobretot en la comunitat catòlica. Tot i això, representants de l'església local han assegurat a l'agència Fides que la matança no tindrà l'efecte de sufocar les veus i les experiències que treballen des de fa anys per la coexistència pacífica entre cristians i musulmans.
La petita comunitat dels aproximadament 40.000 catòlics de la prelatura territorial de Marawi, capital de la província de Lanao del Sud, a l'illa filipina de Mindanao, està acostumada al diàleg de vida que caracteritza el dia a dia. Aquesta comunitat viu i està immersa, de fet, a la regió autònoma del Mindanao musulmà, una zona amb estatut especial que inclou 5 províncies de majoria musulmana dins l'àrea del sud de les Filipines. Els cristians de la regió reiteren que no renuncien a ser llavors de pau i esperança entre la societat. Aquesta autonomia acull la majoria dels aproximadament 6 milions de musulmans filipins presents al sud de l'arxipèlag, que fa dècades que reclamen formes d'autonomia i independència, fins i tot mitjançant la rebel·lió armada, de vegades contaminada per grups que han triat el camí del terrorisme, com Abu Sayyaf i altres. Edwin Angot de la Penya, que guia la prelatura territorial de Marawi, ha lamentat que l'atemptat va crear desconcert, commoció i un immens dolor en tots, cristians i musulmans.
Recordem que almenys 4 persones van morir i una cinquantena més van quedar ferides en l'atemptat amb bomba perpetrat mentre se celebrava missa al gimnàs de la Universitat Estatal de Mindanao. En un comunicat, el president de les Filipines, Ferdinand Marcos, va condemnar enèrgicament aquests actes que va qualificar d'insensats i particularment atrossos perpetrats per terroristes estrangers, va dir. Per la seva banda, l'alcalde de Marawi, Majul Gandamra, va instar els membres de les comunitats musulmana i cristiana a mantenir-se units. Recordava que la ciutat ha estat durant molt de temps un símbol de coexistència pacífica i harmonia i no es permetrà que aquests actes de violència enfosqueixin el compromís col·lectiu compartit amb la pau i la unitat.
El cap de la policia regional, Alan Nobleza, ha dit que la policia estava investigant si l'atemptat estava relacionat amb una operació militar que va tenir lloc divendres. Va ser un atac aeri de l'exèrcit filipí que va matar 11 militants islamistes de l'organització Daulah Islamiyah Filipina Mindanao. Dissabte, l'exèrcit va declarar que l'organització islamista havia planejat organitzar atemptats a la província de Maguindanao del Sud. La policia regional també se centra en els activistes que queden dels grups islamistes Maute i Abu Sayyaf, que van participar al setge de Marawi el 2017. Els atacs contra autobusos, esglésies catòliques i mercats públics són típics dels aldarulls al sud de les Filipines, colpit per la insurgència des de fa dècades. Precisament el papa, durant l'Àngelus de diumenge, ja va comentar que resava per les víctimes de l'atemptat.
Sense distància. Notícies i aprofundiments sobre l'actualitat social i religiosa.
Canviem de qüestió. Càritas Espanyola s'uneix a la celebració del Dia del Voluntariat aquest dimarts, com cada 5 de desembre, Dia Internacional, en què agraeix a tots els seus col·laboradors el paper callat i poc visible, diu, que fa possible mantenir encesa la fràgil flama de l'esperança en moltes llars ferides per l'exclusió social o la pobresa. L'entitat catòlica compta actualment a Espanya amb més de 72.400 persones voluntàries, entre elles més d'11.000 a Catalunya. D'aquest total, 2 de cada 3 són dones i la meitat tenen entre 45 i 64 anys. La forta opció evangèlica de la majoria de persones voluntàries explica la seva llarga trajectòria dins l'organització Càritas, ja que un de cada 2 voluntaris fa més de 6 anys que realitzen aquest servei. Imma Cullell, coordinadora de l'àmbit de persones de Càritas Catalunya, explicava a Ràdio Estel aquest dilluns, durant la secció La veu de Càritas d'aquest programa, que els voluntaris són l'ànima de tots els projectes de l'entitat catòlica.
A Catalunya tenim un munt de projectes adreçats a persones que demanen d'algun tipus de suport, d'algun tipus d'acompanyament, d'algun tipus d'acollida, i poden anar des de fer suport temes educatius, formatius, com amb temes de cobertura de necessitats bàsiques, com també poden fer algun tipus de suport a aspectes d'inserció sociolaboral, també en el tema de coneixement de la llengua i la cultura, i també en temes de gestió o bé de sensibilització, o també per formar part d'una junta.
Imma Cullell ha destacat també que la joventut és una gran ajuda, especialment en la difusió, encara que no sempre tinguin presència els joves.
Els joves, clar, estan estudiant, estan treballant, és difícil que es puguin combinar els horaris amb el que serien els serveis, no? L'activitat diària dels serveis. El que passa és que poden fer molta tasca, o estan fent, de fet, molt de suport en temes de sensibilització. Han col·laborat moltíssim amb campanyes, per exemple, les de Sense Llar, que aquesta setmana passada va ser la setmana de Sense Llar, doncs també han fet moltes tasques en comunicació, que ajuden molt en el dia a dia dels serveis, sense ser-hi directament.
I per la seva banda, el responsable del voluntariat de Càritas Espanyola, José Luis Graus, ha assegurat que està buscant acompanyar i tenir cura són els signes d'identitat del voluntariat, especialment a Càritas, perquè no es tracta només de fer, assegura, sinó també de ser-hi i d'escoltar. Arriba una nova edició, d'altra banda, renovada, d'un llibre titulat La pregària de la porta, editat per Claret i escrit i elaborat pel pedagog Juanjo Fernández Sola. Han passat 15 anys des de la publicació d'aquest volum i per celebrar-ho la nova edició inclou canvi de portada, dibuixos fets de nou en format digital, tipus de lletra també nova, substitució d'un CD per un codi QR per descarregar-se materials i alguns canvis en les pregàries. Per exemple, la paraula senyor queda substituïda per Déu en la majoria dels casos. També s'hi poden veure canvis de temps en els verbs i algun altre detall. Juanjo Fernández, pedagog i autor d'aquest llibre, ha explicat a Ràdio Estel l'origen del treball.
Va ser la nostra experiència familiar a casa, doncs això, després que la filla gran, que ara ja té molts més anys, 15 més, doncs tornés del casal, en aquest cas a Jesuïtes del Clot, i allà feien una pregària cada dia, i llavors, ostres, estaria bé que a casa poguéssim mantenir aquest ritme de pregària, i ho vam fer doncs, posant una pregària a la porta de casa, per dins, tampoc cal muntar el número en el rebedor de l'escala, però per dins de la porta de casa, sí.
Juanjo Fernández Sola ha destacat que l'evolució d'aquests 15 anys és molt significativa i en sintonia amb les noves tecnologies incorporades a les famílies.
Els canvis en aquesta nova edició renovada són canvis, en definitiva, que permet la tècnica. Fa 15 anys el tema de digitalitzar, com a mínim per meva, els dibuixos i el tipus de lletra, doncs encara no era possible. Ara sí, el suport del CD, que és perquè tothom que disposi del llibre pugui també disposar de les pregàries.
A partir d'aquest canvi en el llibre, l'autor torna a reflectir dins la pregària de la porta en edició renovada un sentit comunitari i familiar sobre la pregària 15 anys després.
Una panoràmica de les realitats religioses i socials. Sense distància. Cada dia a Ràdio Estel.
L'Orde dels Agustins Recol·lectes inicia aquest dimarts a la parròquia de Santa Rita de Madrid una nova commemoració, el primer centenari de la seva missió a la Xina, amb el lema Sembradors d'Esperança, una heroica pàgina a la que es commemora dins de la història de les missions catòliques i d'aquest Orde dels Agustins, que va iniciar-se el 1924 i que dura fins avui. Carlos González Castellanos, prior provincial de la província de Sant Nicolau de Tolentino de l'Orde, ha explicat l'origen d'aquesta missió a la Xina.
Nuestra orden religiosa tiene pues una misión importante justamente en atender estos territorios de misión ad gentes. Surgimos más bien como una orden de estilo más contemplativo hacia adentro, pero inmediatamente cuando la Iglesia nos pidió salir a misionar, pues lo hicimos con esa decisión de servir a la Iglesia, muy al estilo de San Agustín.
Fra Carlos González ha comentat que aquesta missió dels Agustins Recol·lectes a la Xina va tenir entre les principals dificultats la inculturació i el contrast entre sensibilitats diverses. Gratuïtat, justícia i perdó són les tres directrius sobre les quals s'orientarà el proper jubileu universal del 2025, identificades aquest dimarts pel cardenal Mario Gambetti, arxiprest de la Basílica de Sant Pere del Vaticà, que ha presentat les accions socials posades en marxa per preparar aquest gran esdeveniment. Són concretament dos projectes a favor dels més petits, dels refugiats i dels presos. Un es diu Rosaris del Mar, que neix de la col·laboració amb la Fundació Casa de l'Esperit i de les Arts per a la creació de rosaris amb fusta obtinguda d'embarcacions recuperades a l'illa de Lampedusa. El segon es diu Segona Oportunitat per a aquells que ni tan sols han tingut la primera. Es diu Seconda Chance, amb la denominació en italià, que dona nom a una associació formalment constituïda des de fa poc temps, però que ja ha signat un important memoràndum d'entesa amb el Departament d'Administració Penitenciària del Ministeri de Justícia italià. L'objectiu és el de la reinserció social dels presos a través del treball. El Papa recorda en un missatge de la xarxa X, l'antic Twitter, que cada any el Senyor ens dona l'oportunitat de mirar la nostra vida a partir de la llum veritable que il·lumina tot home i a tornar a allò que és essencial d'aquesta vida per desfer-nos de tot el que és superflu i d'aquesta manera que pot convertir-se en un impediment en el camí de la santedat. Mentre continua participant en la reunió del Consell de Cardenals, aquest dimarts segon dia, el Sant Pare inserta aquesta reflexió en l'inici que estem vivint del temps d'Advent. També diu el pontífex que Déu, que ve en la nostra condició humana, tria la pobresa de la mateixa manera nosaltres, afegeix, estem cridats a tornar a allò essencial de la vida. El Papa continua participant, com dèiem, en la reunió del C9 del Consell de Cardenals, un grup del qual forma part del cardenal Joan Josep Omella, i diu que també les felicitacions nadalenques de l'any 2022 són una bona referència perquè en aquella ocasió el Sant Pare indicava als seus col·laboradors dels dicasteris la importància de tenir com a punt de partida la memòria del bé i quedar-se amb aquesta realitat. D'altra banda, el degà de la Facultat de Teologia de la Universitat Pontifícia Comillas ha dit aquest dimarts que seria bo que totes les religions formessin en el diàleg que és el centre del pensament del Papa Francesc, es formessin en aquest diàleg. Així ho ha dit en la clausura de la 25a trobada del grup de diàleg intercultural i religiós del Partit Popular Europeu que s'ha celebrat a Santiago de Compostela des d'aquest diumenge i fins aquest mateix dimarts. L'esdeveniment ha reunit líders religiosos, cristians, musulmans i jueus per debatre sobre el paper de les creences en el context sociopolític actual. Recordem que aquest dilluns l'arcabisbe de Santiago, Francisco José Prieto, deia en el discurs de la trobada, citant el magisteri continuista de Joan Pau II, Benet XVI i Francesc, que calia caminar junts entre tots els creients. I el Servei Jesuïta Migrants d'Espanya ha publicat un estudi titulat Fronteres Digitals, un informe elaborat en col·laboració amb la consultora social Cidàlia, que aprofundeix en l'impacte de les bretxes digitals a través d'accés a drets de les persones migrants, identificant les principals barreres i desigualtats que generen la digitalització en tots els àmbits fonamentals. A l'àmbit de l'accessibilitat s'assenyalen tres barreres que són la situació administrativa de les persones migrants, l'idioma i l'accés a diverses eines.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. El resum informatiu de cada dia, sense distància.
Ens trobem ja en la setmana d'una gran solemnitat, la de la Immaculada Concepció de Maria, que coincideix sempre amb el temps d'Advent, enguany, entre el primer i el segon diumenge d'aquesta preparació per al Nadal. La festa és aquest divendres, com cada 8 de desembre, i és per això que volem presentar avui la vetlla de la Immaculada, organitzada per les delegacions de joventut de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, que formen la província eclesiàstica de Barcelona. Es fa aquest dijous, vigília de la gran solemnitat mariana, a partir de 7:45 del vespre a la Basílica de la Mercè. Cant, silenci, la predicació d'algun dels bisbes, testimonis i altres ingredients configuren una vetllada molt consolidada ja a nivell de pastoral amb joves des de fa anys. Tenim amb nosaltres avui Àlex Serra, delegat de joventut de la diòcesi de Terrassa i també vicari de la parròquia de Sant Pere Octavià de Sant Cugat. Mossèn Àlex, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
I bona setmana de la Immaculada. Bé, en què consisteix aquesta vetlla de la Immaculada, aquest any i de forma habitual?
Doncs aquesta vetlla és un moment molt maco, un moment curt, d'una horeta, on ens reunim amb tots els joves que poden anar allà a la Basílica de la Mercè i es poder gaudir una miqueta de la mare, no? Una mica de la Immaculada Concepció i poder resar tots junts. Estar tots junts en aquest lloc doncs, tan important a nivell de la província.
Sí, certament molts anys, un 7 de desembre, si cau enmig d'un pont, no és fàcil, però bé, sempre s'ajunten uns quants joves, no? Tots els que poden, com vostè diu.
Certament. Això del pont no ens ajuda, però sempre ve força gent i tens bueno, la sort d'anar amb la parròquia, molta gent no, ho organitzen ja parroquialment, I si troben allà, et trobes amb el teu bisbe també, ja que estan els tres. I mira, molts acaben d'anar-se després de sopar i és un bon moment també parroquial, no?
I tant. Quina estructura té o quins moments són especialment intensos durant la vetlla? Els silencis, els cants, hi ha la proclamació de la paraula de Déu, oi? No hi ha missa pròpiament, però sí que hi ha molta pregària.
Sí, és l'Evangeli i així com a moments centrals, l'Evangeli, l'adoració, poder pregar en silenci i la música que avui en dia als joves els ajuda tant a apropar-se a Déu, a entendre les cançons. Aquest any implementem una manera nova i és que en comptes de tocar una cançó per tocar-la, hi haurà com una petita explicació d'un minut d'aquella cançó, no? Que puguis cantar-la, que puguis dir aquella lletra des del teu cor, de veritat, no? Perquè si no potser ens acostumem a escoltar una cançó i ja està, i anar a aprofundir una miqueta més.
Molt bé, aprofundir en el seu sentit, perquè de vegades doncs, el ritme, el ball, doncs, ens fa caure com en unes inèrcies i certament aprofundir és important.
Exacte.
Parlem amb el delegat de joventut de la diòcesi de Terrassa, mossèn Àlex Serra. Quin sentit té, d'altra banda, que la pastoral de joves de tota la província eclesiàstica de Barcelona faci conjuntament aquesta trobada ja des de fa anys?
Bueno, doncs certament té aquest punt d'unitat, no? D'unitat. Entre les tres diòcesis. Venim també d'una JMJ on ens hem unit totes les diòcesis catalanes i les illes. Sí. I bueno, o sigui, hem comprovat que per alguns motius, o bastants motius, no, és molt bo, no, aquest tema de la unitat entre sí, les tres diòcesis, entre les diòcesis, que els joves es vegin, que vegin que hi ha un gruix, no? Això és una JMJ també, no?
Clar.
Què fa la JMJ, no? Que hi hagi molta gent, doncs també en aquest fet, en aquest moment, que els joves ho vegin, els pot ajudar en la seva fe.
Que els joves no estan sols. I finalment, bé com està ara mateix la pastoral amb joves, en el seu cas a Terrassa, però a Catalunya en general, i quins projectes hi ha per aquesta segona part del curs?
Doncs la pastoral no para, no? La
pastoral certament.
És aquesta pastoral que, bueno, com totes, no? Suposo, que sempre hi ha algú que et demana i et diu, ei, per què no fem això, per què no fem aquest projecte? I escoltes moltes propostes i bueno, intentem anar implementant el que podem, no? I el que arribem també. Aquí a Terrassa, d'alguna manera especial, doncs sí que tenim l'escola pregària, que és un moment on tots els joves s'ajunten de la diòcesi i el que fan és aprendre a pregar d'una manera. I ja no d'una manera teòrica, sinó bueno, que ho pugui importar a la pràctica, no? Com fer silenci.
Uh-huh. I això es fa mensualment? Cada quant temps es fa?
Ho fem cada 3 mesos.
Cada 3 mesos. Uh-huh.
Sí.
Molt bé.
I també tenim els exercicis espirituals, que tenim dues tandes, i després els del dia a dia, jo li dic que és com la lliga, no?
Sí.
El dia a dia, que és un Nicodemus, que és la part més de formació, que cada setmana hi ha formació per als joves a nivell de classes, per dir-ho així.
Sí, certament que aquesta fe que volen celebrar o que l'Església vol que celebrin els joves estigui nodrida, no?, d'aquesta formació, d'aquest coneixement. Sí.
I tant, i tant, i tant.
Moltíssimes gràcies, mossèn Àlex Serra, delegat de Joventut del Bisbat de Terrassa, un dels que es faran presents entre els delegats de la província eclesiàstica de Barcelona aquest dijous a partir de 7:45 del vespre a la Basílica de la Mercè de Barcelona. També ho anunciem especialment per aquells joves, si em permet dir, una mica despistats, que no se'n recorden o que no en tenen coneixement. Si volen, vine i ho veuràs, podem dir.
I tant, i tant, a 7:45.
Que vagi molt bé, mossèn Àlex. Fins una altra.
Gràcies. Yes. Que vagi molt bé, adéu, Ignasi.
I arriba d'aquí uns moments ja l'Economia en Valors.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana. Amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. L'actualitat social i religiosa amb Ignasi Miranda.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Quatre minuts i mig i seran 6:45. És hora de parlar d'Economia en Valors, espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el patrocini de la Fundació La Caixa. Tenim, com cada dimarts, Rosario Santamaría. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Com estàs?
Bé, gràcies a Déu. Bé, què explicarem avui? Quina és la persona entrevistada?
La temàtica.
Entrevistada? La temàtica i la persona entrevistada.
Clar que sí. Doncs si la setmana passada vam parlar de l'atur en les persones majors de 50 anys, avui parlarem de la situació dels joves. I és que fa poques setmanes la Fundació Friedrich Naumann per la Libertat va realitzar juntament amb el Centre de Política Econòmica de SADE, un esdeveniment per donar a conèixer la resposta de la interessant enquesta que portava per títol Els joves davant la crisi permanent, expectatives, preferències i actituds davant la realitat socioeconòmica, que han realitzat a causa de la situació permanent de crisi que estan patint el que són els joves nascuts entre els anys 1980 i 2005. I és una enquesta que abarca tant el sud d'Europa com la regió mediterrània, que s'han vist profundament afectada per aquestes recurrents crisis econòmiques que dèiem, no?, i també socials. I per hablar d'esta realitat, hoy tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Odilia Abreu, que es coordinadora del proyecto Diálogo Mediterráneo de la Fundación Friedrich Naumann por la libertad.
Sí.
Odilia, muy buenas tardes.
Buena tarde, Odilia.
Buena tarde, Rosario, Ignacio. Muchas gracias por esta oportunidad en el día de hoy.
Gracias a usted.
Gracias a usted.
Nuestra investigación.
Sí. Primero, ¿cuáles son los principales retos y las principales oportunidades a las que los jóvenes de hoy se enfrentan en el mercado laboral?
Bueno, yo me gustaría empezar por puntualizar un concepto novedoso al cual el estudio arroja luz, que es la generación actual de 18 a 34 años vive en una crisis permanente. Ya no es válido hablar de que han sido afectados por la crisis financiera del 2008 o por la crisis financiera post-COVID, por la situación del mercado laboral, sino que hay algo permanente que es la crisis, que al final es un desafío añadido a esta generación.
Uh-huh.
Y eso se ve mucho también en el mercado laboral. Cuando le preguntábamos en la encuesta a los propios jóvenes cuál era su mayor desafío en el mercado laboral, nos puntualizaban la automatización y digitalización, que para desde afuera vemos que es algo, todo lo que sea tecnología, innovación, nos parece un valor añadido a la sociedad, pero para ellos, en su desarrollo profesional, lo ven como más que esta idea que roban puestos de trabajo que no están preparados para ello. Y ahí puntualizaban también el tema de la formación, que sienten que su formación no está adaptada al mercado laboral, que el mercado laboral, las empresas, sea las políticas públicas también, las universidades, no han sabido leer el mercado laboral y que ellos no se sienten preparados para tal. Esto lleva, claro, a una reflexión sobre una ausencia también de políticas públicas a nivel educativo de la mano del sector empresarial y privado.
Uh-huh. Odilia, y en cuanto a problemas e inquietudes que tienen los jóvenes en cuanto al empleo, ¿qué podrías destacarnos? ¿Cómo lo ven? Ya en plan, con todo el tema de la crisis, ¿no? O sea, son como más, como están como más mentalizados de que ya no hay un trabajo para toda la vida, de que hay muchísima inestabilidad. O sea, ¿qué datos os mostraban las encuestas?
Sí, exactamente. Relativamente al mercado laboral y también por qué les afecta tanto es la precariedad. Una precariedad que los hace saltar de empleo con sueldos bajos, no tienen estabilidad, no tienen proyectos de vida. Cuando les preguntas cómo te ves en 5 años, no, si quieres formar familia, si quieres comprar una vivienda, la mayoría dice que no, porque la precariedad laboral no le permite hacer planes a futuro. Y eso también se ve cuando, por ejemplo, si el 65% ha comprado la vivienda con apoyo familiar, solo el 30% puede afrontar emergencias económicas. Estamos hablando también de un mercado laboral que no ha sabido incorporar a esta generación de 18 a 34 años. No hay desarrollo de programas, de mentoría suficiente, el sistema de prácticas se alarga mucho y muchos de hecho también dicen que ser emprendedor tampoco es una opción. Uh-huh. Porque como sabemos, las cuotas en España para ser emprendedor son aún muy elevadas si lo comparamos a países como Alemania, por ejemplo, que independientemente de lo que factures, muchas veces tienes una cuota de 20 euros.
Sí.
Y entonces para ellos todo estas trabas del mercado laboral no les afecta solo a nivel de su desarrollo laboral, de su proyección de carrera, sino también a nivel personal. Uh-huh. Porque no se pueden desarrollar en otros ámbitos como también el tema de la vivienda, ¿no?
Avui estem parlant amb Odilia Abreu, coordinadora del projecte Diàleg Mediterrani per la Llibertat de la Fundació Friedrich Naumann. El 42% de los jóvenes españoles, Odilia, considera que no puede cubrir sus gastos básicos y casi la mitad, el 48%, también advierte que no tiene capacidad de ahorro a largo plazo. ¿Qué solución o soluciones puede haber para que lleguen a final de mes y puedan ahorrar?
Exactamente. Aquí me gustaría destacar también algunas perspectivas y aportes del estudio que es muy muy relevante reflexionar sobre el tema de los gastos básicos, porque si pensamos que no son capaces de cubrir sus gastos básicos, ¿cómo le podemos exigir que tengan un plan de vida o pensar que tienen un plan de vida? Y aquí a mí me gustaría también mencionar algo que es la vivienda, porque en España la vivienda no es solo la vivienda, representa la columna vertebradora de la emancipación y de la construcción de capital y ahorro propio. ¿Y por qué menciono la vivienda? Porque gran parte de lo que estos jóvenes de su sueldo van destinado a la vivienda, ya sea en alquiler o compra, cuando lo pueden hacer. Por eso una de nuestras propuestas de políticas públicas pasa precisamente por la vivienda, la inversión en vivienda pública, agilizando también aprobaciones, incentivar el sector privado, simplificar licencias, asociaciones públicos privados. Pero no solo eso, estos jóvenes, el soporte económico de partida es muy bajo. Necesitan prestaciones mínimas accesibles, principalmente para hogares de bajo ingreso.
Sí.
Y tienen que ser, perdón, contribuciones conjuntas y también involucrar el sector público y privado.
Sí. Madre mía, Odilia, yo aquí con tos, usted habrá también. Madre mía, cómo estamos con el frío que está llegando, ¿eh? Sí, madre mía.
Bueno, no hay problema.
Sí, tose si quiere o beba agua sin ningún problema.
No hay problema.
Odilia, de todos modos, la sociedad cada vez está más envejecida y, sin embargo, los jóvenes lo tienen difícil para acceder al mundo laboral. A ver, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué soluciones hay para aclarar un poco esta solución, ¿no? Porque la semana pasada hablábamos de que los mayores lo tienen difícil para acceder al mundo laboral, ¿no? Los mayores de 50, los jóvenes también lo tienen difícil. Sin embargo, necesitamos de los jóvenes, de los mayores. O sea, ¿qué soluciones podría haber a los jóvenes en este caso, ¿eh?
Sí, a mí me gusta particularmente esta cuestión porque va al centro, ¿no? A lo que debemos de verdad reflexionar, porque ¿cómo podemos justificar que una sociedad envejecida tenga a una generación joven en situación precaria laboral, cuando debería ser lo contrario? Y aparte que estos jóvenes tienen también un peso, que lo menciona también en el estudio, que es sentir que en el futuro no van a ser capaces de contribuir al sistema de pensiones que será el de sus padres. ¿Y cómo podemos explicar que ante ese envejecimiento estos jóvenes no tengan más oportunidades? Hay varios factores, también el descenso de la natalidad, la escasez también de mano de obra por ese descenso de natalidad, pero también vamos a la automatización y a la digitalización. Uh-huh. En esta etapa no necesitamos tanto mano de obra como en la generación de nuestros abuelos o en los años 50. Entonces la demanda ha bajado y también las políticas públicas no han sabido hacer una lectura correcta del mercado laboral. A nivel de automatización y digitalización precisamente, y eso es uno de los puntos recurrentes en el estudio, que los jóvenes dicen que la formación que tienen no está acorde a las labores que desarrollan, y precisamente esa también es una de nuestras propuestas en el estudio de infraestructuras de capital humano, porque nosotros también vemos países como Alemania, que tienen una fuerte apuesta por formación profesional en distintas áreas. Uh-huh. Eso no pasa en el sur de Europa, no hablo solo de España, pero también de Portugal e Italia. Entonces sí que hay que reflexionar en una orientación profesional optimizada y dinámica que sea basada en datos, que también facilite este skill matching. El poder público, los representantes públicos, políticos, no pueden vivir, no pueden estar de espaldas al sector privado. Sí. Tienen que reunirse con ellos, tienen que escucharlo. Porque ya cuando se implementan las tecnologías, ¿no? La formación no va acorde a lo que se está implementando. Entonces, sin duda hay un desfasamiento en ese aspecto. Uh-huh.
Y finalmente, Odilia, el estudio analizaba la situación de la juventud mediterránea. ¿Qué datos interesantes, para terminar, puedes comentarnos en relación con los jóvenes de España y si los comparamos con los de países vecinos como Italia o Portugal?
Sí, de forma general, la situación es precaria para los jóvenes de estos tres países. Sin embargo, los españoles son los más optimistas a corto o medio plazo. Cuando se les preguntan cómo ves tu capacidad de ahorro en 5 años, el 62% dice que será buena o muy buena. Lo mismo cuando le preguntamos si la capacidad de cubrir gastos básicos y... Los más pesimistas son los portugueses y también, bueno, el porcentaje de italianos que se emancipa es superior al de los españoles. Y tienen los desafíos comunes, han puntualizado muchos desafíos en común, no solo les preocupa el envejecimiento de la población, pero también, como he mencionado varias veces, la digitalización y la precariedad laboral. Uh-huh. Y también en España... por ejemplo, en España todavía el 26% de los jóvenes vive con su familia, el 31% en alquiler, y en Italia el nivel es superior, el porcentaje es más alto, y Portugal con un 23% es el país en donde los jóvenes salen antes el mayor porcentaje de jóvenes se independiza antes.
Sí.
No obstante, hay rasgos muy comunes en el sur d'Europa, ¿no?, a esta generación.
Sí. Ho hem de deixar aquí, però moltes gràcies, Odília Abreu, coordinadora del projecte Diàleg Mediterrani de la Fundació Friedrich Naumann. Gràcies per haver estat amb nosaltres aquí a Economia en Valors, a Ràdio Estel.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Adéu, bona
tarda.
Hasta la
próxima.
De seguida, les notícies.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Continuem amb les notícies més destacades d'aquests últims dies, parlant de l'èxit de la campanya del Black Friday, que va animar el consum malgrat la inflació i la pujada dels tipus d'interès. Rosario.
Sí, segons el monitor de consum de CaixaBank Research, la despesa amb targeta en compres a través d'internet va créixer un 18% la tercera setmana de novembre respecte al mateix període de l'any anterior. Les rebaixes de preus durant aquella campanya, el dia central de les quals va ser divendres 24 de novembre, no només van animar el comerç electrònic, el consum presencial també va créixer el 7,3% interanual durant aquella setmana. De fet, el processador de pagaments Redsys, va confirmar l'embrancida de la despesa durant aquella jornada de divendres, superant el rècord històric amb 65 milions de transaccions, un 15% més que el Black Friday de l'any anterior i amb puntes de 85.000 transaccions per minut.
Les principals marques de moda low cost, d'altra banda, han estat les més beneficiades.
Els principals grups de moda ràpida recuperen el valor i han augmentat vendes i beneficis els darrers mesos, impulsats per un consum low cost que sembla haver-se enquistat, especialment entre els joves. Per més que tots els estudis els assenyalin com els més conscienciats amb el medi ambient, la manca de recursos econòmics condiciona els seus principis ecològics i compren més d'aquest tipus de roba.
Sí. Zara, Lefties o Bershka baten rècords i han arribat a màxims a la borsa amb una revaloració del 52% l'últim any, que ha elevat la capitalització per sobre dels 118.000 milions d'euros. Parlem ara, d'altra banda, del sector agroalimentari, perquè l'empresa càrnica Artigas Alimentària, en concurs de creditors des del setembre passat, ultima la venda de la unitat productiva a la seva competidora, Agotzaina.
Segons fronts properes al cas, aquesta firma de Navarra és l'única interessada a adquirir els actius de la companyia gironina, nascuda a Cornellà del Terri l'any 1957. Però cinc creditors, principalment proveïdors, no estan d'acord amb l'oferta d'Agotzaina i la setmana passada van presentar al·legacions sol·licitant al jutge que descarti l'operació i que autoritzi la venda per actius per lots. Estan valorats en uns 14 milions d'euros i entre ells hi ha les instal·lacions, la maquinària, un terreny i un escorxador. Aquests proveïdors consideren que si els actius es venen per separat, en comptes de vendre'ls la unitat productiva en conjunt, tindran més possibilitats de recuperar els seus diners.
L'oferta de Agotzaina preveu preservar 30 llocs de treball dels 167 que hi ha en total i que actualment no es troben en situació d'ERTO, però el comitè d'empresa considera aquesta xifra massa baixa. El que sí que són bones notícies per a les persones grans és que les pensions contributives pujaran d'un 3,8% al gener, d'acord amb el mecanisme de revisió en vigor des de finals del 2021, en què la revaloració s'aplica de forma automàtica en funció a la mitjana de l'IPC interanual entre el desembre de l'any anterior i el novembre de l'exercici actual.
L'IPC va tancar el mes de novembre al 3,2%, 3 dècimes menys que el mes anterior, segons les dades encara provisionals avançades al dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística. La moderació de l'electricitat, els carburants i els aliments ha contribuït a aquesta tendència. I tot i que encara s'ha de confirmar la dada d'IPC el proper 14 de desembre, el resultat anunciat divendres passat ja permet conèixer amb força precisió el que passarà amb les pensions de més de 9 milions de jubilats, l'import dels quals, segons les últimes dades ofertes pel govern, equival a prop del 12% del PIB.
I finalment destaquem que el grup Clade vol convertir-se en el màxim referent de les empreses i les cooperatives vinculades a l'economia social de Catalunya. Després dels estralls de la pandèmia, ha recuperat el creixement i busca incorporar més entitats sota el paraigua. Ho deixem aquí. Rosario Santamaría, gràcies i cuida't.
Molt bé, fins dimarts que ve.
Fins dimarts vinent, que vagi bé. Adéu-siau. I fins aquí l'Economia en Valors.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
I hem arribat al final del Sense Distància. Us deixem amb les vespres de Montserrat. Si ens escolteu a la repetició de les 6 del matí amb el comentari de l'Evangeli del dia. També ens podeu seguir Sense Distància de dilluns a divendres.